Eu sou o Carlos Bachac e também escuto só na Mixa a Rádio Escala.
Actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, molt bon divendres a tothom. Aquest cap de setmana no hi ha gaire competició, només juga al tenis taula. Això no vol dir que no tinguem res a dir. Avui tenim moltes notícies, possiblement més que en un programa normal, i notícies de molts noms propis. Repassem els titulars d'avui, divendres 4 de desembre de 2015.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
Salutacions des de la redacció de Basiri Gironès, de Joan Burgués, el control tècnic, i qui us parlen, Abel Font i Ivan García. Hola, molt bona tarda, Abel.
Hola, molt bona tarda, Ivan.
El Futbol Club L'Escala ja coneix la sanció pel jugador Robert Negre, expulsat diumenge per una suposada escopinyada a l'àrbitre.
Dimecres el club va saber que la sanció a Robert Negre és de 5 partits.
I no deixem encara les sancions, si és que l'escalenc Carlos Vegas, que actualment juga amb el Camallera, ha estat sancionat amb 25 partits. El Camallera defensa la innocència de Vegas i assegura que el jugador no va ser l'autor dels fets.
Segons la Federació Catalana de Futbol, el jugador del Camallera, Carlos Vegas, ha estat sancionat amb 25 partits per haver agredit el col·legiat a Mohamed Kerkri durant el partit entre el Siurana i el Camallera, disputat el 22 de novembre, on tots dos equips empataven a dos. El club ha emès un comunicat en què vol aclarir que aquest jugador no va ser l'autor dels fets i que s'ha presentat un recurs d'apel·lació per tal que es corregeixi la sanció soferta. Els fets van tenir lloc al final camí del vestidor, quan Vegas va agredir l'àrbitre amb una paperera i li va provocar un trau a l'ull.
L'exjugador escalenc Xavi Casagran, que va decidir retirar-se per una greu lesió a la seva etapa a l'Escala, retorna als terrenys de joc. Recentment ha fitxat per un equip de tercera catalana.
El nou club de Casagran és el Palafrugell, un equip de tercera catalana del grup 15. L'ex de l'Escala ja ha fet 3 gols amb la seva nova samarreta.
I un altre exjugador escalenc que no para de fer gols és Sile Càmara amb el Porqueres, l'equip del seu poble.
Ara mateix, Sile Càmara és el segon màxim golejador de la tercera catalana al grup 17, amb 13 gols. El Porqueres és el líder de la categoria. Ha guanyat 9 dels 13 partits que ha jugat.
I qui s'ha estrenat aquest diumenge com a golejador de tercera divisió és Boig, i actual jugador del Perlada, han passat a l'Escala. Va ser una jugada a pilota parada.
El jugador bosnià de 23 anys va celebrar diumenge el seu primer gol amb l'equip verd i blanc, un gol que serveix al Peralada per sumar un valuós punt contra el Masnou.
En tenis taula, el Serra Escala s'enfronta demà a les 5 a l'Hispalis de Sevilla amb el dubte de si podrà comptar amb el barceloní Dani Torres.
El jugador número 2 del Serra Escala, Dani Torres, el ser seleccionador espanyol de la Federació Espanyola de Tenis de Taula, ha de desplaçar-se al Campionat Mundial Júnior a Nantes, a França, perquè s'encarrega de 2 jugadors. Només podrà ser a l'Escala demà dissabte si aquests 2 jugadors cauen eliminats avui divendres. El Serra l'Escala ha demanat a l'Hispalis de Sevilla canviar el dia del partit, però el conjunt andalús s'hi nega.
Canvi de president al Club d'Atletisme de l'Escala Empúries, Flama 91.
Francesc Subirà agafa el relleu d'Àngel Torrent. El canvi a la presidència es feia efectiu el passat 20 de novembre a l'assemblea anual que es va fer al CERT.
Entre els nous projectes que té en cartera el nou president és crear un registre pels atletes del club i organitzar una segona caminada nocturna. D'altra banda, el club també va manifestar que li agradaria participar a les reunions que organitza el Patronat d'Esports amb els altres clubs esportius, com el futbol i el tenis taula.
El proper acte de Flama 91 serà el proper dia 26. Serà la cursa de Sant Esteve, aquesta vegada amb sortida des de la plaça de l'Univers, ja que la platja de les Barques, no està operativa arrel de les obres del front marítim.
Ara també es proposen running sessions femenines.
Són cada dilluns a partir d'un quart de set des de la piscina municipal.
Repassats els titulars.
Iniciem el programa d'avui, divendres 4 de desembre de 2015.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
És temps de futbol. És temps de Primera Catalana.
Robert Negre ja coneix des de dimecres la sanció que li ha imposat la Federació Catalana de Futbol. Negre ha estat sancionat amb 5 partits i no podrà tornar a jugar fins al 2016. Tot perquè, segons la federació, el jugador escalenc va escopir a l'àrbitre diumenge passat contra el Tona al final del partit camí dels vestidors. Els partits que es perdrà Robert Negre són contra el Martinenc, Girona B, Horta, la Jonquera, el seu ex-equip i el Manresa. Robert Negre no podrà tornar a jugar fins al proper 31 de gener al camp del Mulletenc. D'altra banda, i també parlant d'arbitratges, la ressaca del partit no va acabar aquí. L'entrenador de l'Escala va parlar sobre l'actuació arbitral. Batlle assegura que potser no interessa que l'Escala sigui a dalt i que possiblement s'estiguin formant grups. És la segona vegada que Batlle es queixa dels àrbitres.
No sé si això no interessa, tampoc, perquè l'any passat es va passar el mateix, quan es va veure per allà dalt. A la segona volta va començar tot aquest tipus d'arbitratge molt semblant al d'avui, fins i tot algun encara més dur, com el camp dels Sants de l'any passat, que recordo. No sé què passa, però ja estan formant grups i segurament no interessa que l'Escala sigui per allà, no sé per què. Però bueno, nosaltres serem pesats, serem tossuts, treballarem per intentar estar al més amunt i no toca altra que aixecar-nos i no permetre que ens puguin fer aquestes ocasions, perquè ens penalitza molt a més del tema arbitral.
Per la seva banda, Lluís Ferrer assegura que els àrbitres en ocasions puntuals els hi van anar en contra, però afegeix que l'equip ha de mirar-se a si mateix i corregir els errors que comet.
Bueno, en certes decisions que hi havia el dubte de si pitar a favor o en contra, sempre ens ha anat en contra, però bueno, de totes maneres no és culpa de l'àrbitre. Nosaltres a la primera part hauríem d'haver tingut més encert en aquestes dues jugades. Si n'haguessin tingut alguna per marcar, hauríem d'haver marcat. No podem culpar l'àrbitre, hem de seguir treballant i pensar en nosaltres. No depenem ni de l'àrbitre ni del rival, simplement de nosaltres mateixos.
L'entrenador de l'Escala, Pitu Batlle, no és la primera vegada que es queixa sobre els arbitratges. Ja és la segona vegada. La primera va ser al camp del Vilassar de Mar, a la jornada 3, quan l'Escala hi perdia de penal. En aquella ocasió, l'àrbitre, segons Batlle, va menjar-se fins a 2 penals.
Jo crec que 2. Jo crec que una Robert Negre que se'n va cap a zona interior de l'àrea, tinguent possibilitat de xut o centrada, cau a terra, dubto que estiri. I l'altre, una falta que treu a fora, que està trepitjant la línia. Jo crec que són dos de claríssims i el seu és, posem que dubtós, per no dir alguna cosa més.
L'equip, al perdre contra el Tona per 1-2, està entrenant aquesta setmana. Si hagués guanyat diumenge, no hagués entrenat. Era un pacte intern entre entrenador i jugadors. Així ho assegurava dilluns Lluís Ferrer, jugador.
Bueno, et diré una cosa que no sé si hauria de sortir del vestuari, però nosaltres vam pactar amb en Pitu que hi hauria premis si guanyàvem avui i que hi hauria, entre cometes, càstig o més entrenos si no guanyàvem. Per tant, és algo que ens ho vam apostar tots. Nosaltres podíem haver entrenat menys entrenos sense fer l'aposta i vam decidir si guanyàvem entrenar menys entrenos i si perdíem entrenar més. Mira, hem perdut i ara toca apretar les dents, callar i córrer.
Sens dubte que l'equip arriba al pont de la Puríssima amb un mal regust de boca, ja que no tornarà a tenir partit fins al proper diumenge, dia 13.
Tothom volia anar content en aquestes microvacances, o com li vulguis dir. A part, l'equip estava convençut de que ho podia fer i traiem el cap. Si guanyàvem avui, traiem el cap una vegada més, estaríem allà, ben a prop del líder, que, bueno, que ningú compta amb nosaltres, però estem allà, saps? I està clar que anar 15 dies amb la calma d'haver puntuat 9 de 9 et dona una seguretat i una tranquil·litat, però bueno, s'ha intentat.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Segons la Federació Catalana de Futbol, el jugador escalenc que juga amb el Camallera de quarta catalana del grup 30, Carlos Vegas, ha estat sancionat en 25 partits per haver agredit el col·legiat Mohamed Kerkri després del partit camí dels vestidors entre el Siurana i el Camallera del passat 22 de novembre, on tots dos equips empataven a dos. El club ha emès un comunicat en què vol aclarir que aquest jugador no va ser l'autor dels fets i que s'ha presentat un recurs d'apel·lació per tal que es corregeixi la sanció soferta. La sanció imposada al veí escalent Carlos Vegas ha implicat que el seu nom aparegui en diferents mitjans de comunicació, fet que ha provocat que familiars, coneguts i companys de feina s'assabentessin de la notícia i que es pensessin que havia agredit una persona, cosa que no és certa. La versió de Vegas és que és impossible haver estat ell, ja que va ser substituït en el minut 60 i va marxar cap a casa. El capità del Camallera s'autoinculpa i reconeix que ha estat ell qui va llançar la paperera a l'àrbitre del partit, provocant-li un trau a l'ull. Per informacions que ens arriben, Carlos Vegas va anar juntament amb el capità a la federació per dir que no havia sigut ell, sinó que va ser el capità. El missatge de la federació és que el que hi ha en l'acte és innegociable. Vegas està destrossat, abatut i defallit. En aquest duel també van ser sancionats Coque Robles amb dos partits i Adil Amziet amb un.
El teu programa d'esports de Ràdio L'Escala es diu Zona Mixta, un programa presentat per Ivan García.
Parlem de bones notícies, que també n'hi ha, només faltaria, i comencem per la de Boig, i és que el passat diumenge va estrenar-se com a golejador de tercera divisió amb el Peralada. El jugador bosnià de 23 anys va anotar-se el primer gol a pilota parada que va servir perquè el Peralada, el seu nou equip, es garrapés un punt molt valuós contra el Masnou. Escoltem a Bocci.
Bé, bueno, la veritat que vaig tenir la sort el diumenge passat de poder fer el meu primer gol a tercera i bé, les sensacions, doncs quan marques un gol sempre s'ha d'estar content, però ja et dic que la situació en la que estem tampoc no estem per tirar coets i més content que el gol servís pel puntet aquest que no pas pel fet de ser el primer o la tercera, però sí, ja et dic, molt content.
Bocci ha jugat 1.288 minuts amb el Peralada. És el quart jugador que més juga de l'equip d'Arnau Sala i Xavi Ponsí. Ha jugat 15 partits i tots 15 ha sortit des de l'11 inicial. I s'ha perdut un partit, ja que complia una sanció de 5 targetes.
Sí, aquest any m'està anant tot molt bé. L'Arnau i en Xavi Ponsí confien molt en mi. Ho vaig intentar demostrar des de la pretemporada, des dels primers partits. I crec que bé, que això és el fruit del sacrifici de la pretemporada, que ha estat llarga i dura, i bé, ara aprofitar totes les oportunitats i aviam si podem seguir així.
Per altra banda, l'altre escalenc que juga al Peralada, Quique Sánchez, ocupa la 11a posició en el rànquing de minuts, amb un total de 863, i ha jugat 14 partits, 8 dels quals sortint des de l'11 titular, i ha fet 2 gols. Bocci, que aquest any també porta el número 5 a l'esquena, valora el moment actual del seu equip. Ara mateix el Peralada és penúltim en 14 punts. Malgrat la posició, l'equip altambordanès no ha perdut en els últims 5 partits.
No, la veritat que hem revertit una mica aquesta dinàmica que portàvem, no? Sobretot de derrotes a casa. La veritat que ara fa 5 partits que no perdem, però sumant d'empat a empat, la veritat que no acabem de sortir d'allà baix. Però bé, jo crec que s'ha de seguir confiant, aquest any és el que ens toca. Jo ho vaig viure un any, com recordes, amb l'Escala, i la veritat que no... És una mica dur estar allà baix, que t'hi veus tantes setmanes seguides, però jo crec que d'aquí a poc arribaran 2 o 3 victòries consecutives i que ens faran sortir d'allà.
Bocci, a primera catalana amb l'Escala, va fer 3 gols, un dels quals va ser de penal. Bocci recorda les seves dianes amb l'Escala.
Sí, bé, la veritat que com a defensa tens poques oportunitats de fer gol, s'ha d'aprofitar sobretot l'estratègia i els corners, i mira, l'any passat em vaig fer 2 de corner i un de penal, i aquest any el primer de corner, intentarem, bé, si en podem fer un parell o 3 més, jo crec que ja estarem en els meus números de l'any passat.
Aviam si Bocci d'aquí ben poc pot celebrar el segon gol a tercera divisió.
Jo sóc Carles Reixac i també escolto Zona Mixta a la Ràdio Escala.
L'exjugador escalenc Xavi Casagran, que va decidir retirar-se per una greu lesió, a la seva etapa a l'escala retorna als terrenys de joc. Recentment ha fitxat per un equip de tercera catalana. El nou equip de Casagran és el Palafrugell, un equip de tercera catalana del grup 15. L'ex de l'escala ja ha fet 3 gols amb la nova samarreta. Després de la lesió, el passat 8 de febrer, a casa contra Montcada, des del 21 de novembre vesteix aquesta samarreta. Ha fet 3 gols en els 2 partits que ha jugat. Per tant, té un percentatge d'1,5 gols per partit. I un altre ex-escalenc que no para de fer gols és Sile Càmera amb el Porqueres, l'equip del seu poble. Ara mateix, Sile Càmera és el segon màxim golejador de tercera catalana del grup 17 amb 13 gols. El Porqueres ara mateix és líder de la categoria, ja que ha guanyat 9 dels 13 partits que ha jugat. Sile Càmera envia un missatge als seus excompanys de vestidor.
Els desitjo el millor que puguin, que facin una bona temporada. Si poden estar dalt i lluitar per fer l'ascens, per pujar, molt millor, i si no, que es facin els punts més aviat possible per la salvació.
El Porqueres de Sile Càmera lidera la categoria gràcies als seus gols.
El teu programa d'esports de Ràdio L'Escala es diu Zona Mixta, un programa presentat per Ivan Garcia.
És temps de tennis de taula, és temps de superdivisió.
Bé, doncs, veiem la secció del tenis taula. Avui ens hem desplaçat fins a la sala polivalent per veure en David González, que em sembla que té notícies d'última hora. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Avançàvem dimarts, doncs, que Dani Torres perilla per dissabte, és així?
Sí, és així. Ja que està a Nantes, als campionats del món júnior, fent de seleccionador nacional, i se'ns complica bastant el que pugui venir.
Teniu pensat, a hores d'ara, qui jugaria, qui el supliria?
Segurament serà un dels dos nanos que tenim, o bé l'Iker o bé Norbert. Ja ho acabarem de decidir, en cas doncs, que no pogués jugar en Dani, després doncs, ja ho notificaríem.
Us preocupa no poder comptar amb Dani Torres per un partit?
Sí, doncs, no ens ha agradat gaire, perquè no hi ha hagut gaire predisposició per part de l'Hispalis per poder canviar el partit, tot i que la Federació Espanyola van parlar amb ells i els van dir doncs, que miréssim d'arribar a un acord, però clar, és bastant clar doncs, que amb ells jugar contra nosaltres sense en Dani no té res a veure i sempre podran tenir moltes més opcions que no pas si juguen Dani. No?
Perquè vosaltres quin dia proposàveu?
Nosaltres vam proposar de jugar el dilluns, ja que ells el diumenge doncs, tenen el partit contra el Mataró i d'aquesta manera doncs, no s'allarga tant, diguéssim, no? I a més és pont i era una bona possibilitat. El que passa és que ens hem trobat que no hi ha hagut cap voluntat per part d'ells de canviar el partit.
Bueno, ells ho comentaves, ho aprofiten.
Clar. Bé, van últims amb un punt i és una oportunitat doncs, de venir aquí, intentar gratar un empat o una victòria en un moment donat i després jugar a Mataró, quasi doncs, fan els surts super rentable el cap de setmana.
Dani Torres, seria l'escala dissabte, sí?
Si els jugadors en els que està portant en allà doncs, estiguessin eliminats, i poguéssim arribar a un acord doncs, que poguessin agafar un bitllet d'avió per venir cap aquí. Després s'hauria de parlar amb l'Espanyola, que ja estiguessin d'acord, perquè clar, ells tenen el viatge de tornada el diumenge al migdia, me sembla. S'hauria d'adelantar doncs, un dia els bitllets que tenen, sempre i quan doncs, no estiguin competint.
El partit contra l'Hispalis serà més difícil sense ell o com s'afronta? Com es veu ara?
Home, es complica moltíssim sense en Dani. No té res a veure, clar. Nosaltres contem que el nostre jugador xinès en principi ens farà els 2 punts i després en Marc, doncs clar, tens una pressió molt i molt forta per poder guanyar el partit, perquè n'hauria de fer 2 més. És molt difícil que si jugo un dels nanos tingués cap opció de puntuar. Estem parlant que és superdivisió d'honor i hi ha un nivell molt més alt que no... A dia d'avui és pràcticament inviable, no? Ojalà pogués passar, no? A veure si tenim sort i pot venir en Dani.
Mirant estadístiques, percentatges, doncs ens fixem doncs, que el jugador més perillós de l'Hispalis és en Jonathan David Pino, que té un percentatge de, tot i així, un 22%. És el jugador més fort?
Sí, és un jugador veneçolà, no juga pas malament. El que passa que, doncs, que també han jugat contra gairebé tots els millors equips de la Lliga. I clar, doncs, és difícil puntuar amb tota aquesta sèrie. No és com si nosaltres haguéssim jugat contra Cartagena, Cajasur, doncs, ja hem jugat contra Borges... Clar, ells ja porten tots aquests partits i és difícil. Ara amb ells els toca, diguéssim, els partits que de la seva pròpia lliga o categoria.
Bueno, llavors tenen l'André Vilan, que és romanès, un 11% que, que aquest percentatge doncs, és baix doncs, perquè el que comentes, no? Que s'enfronta als jugadors número 1 sí. I ja té la derrota.
Sí, 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 sí. André Birlam té un nivell molt similar a en Marc Clotet, potser fins i tot en un moment donat, potser fins i tot una miqueta més. És un jugador que ja fa molts i molts anys que està jugant en aquesta categoria i és molt perillós. Vull dir que ens pot fer tranquil·lament 2 punts en cas de que no jugui contra el nostre estranger.
Llavors, us preocupa que els equips de baix es reforcin? Perquè sí que es comenta que potser l'Hispalis pot fitxar a 2 jugadors ucranians, però no precisament de l'Hispalis. Altres equips, teniu por? Teniu allò, a veure si algú fitxa i, ostres, ara començaran a fer punts?
Això no ho saps, el que pugui decidir cada club en el seu... Però bueno, sembla ser que doncs, Mataró, el seu jugador francès que els hi venia a fer els partits, els hi ha plegat, no els hi jugarà cap en contra més, no sé si ja de cara a la segona volta miraran de fitxar algú més, i després a l'Àlamo sembla que tampoc, almenys com van venir aquí, van venir una mica derrotats, clar. Si tant Àlamo com Mataró no es reforcen, serà bastant difícil doncs, que aquests dos equips no siguin els que baixin.
I preveus que l'Hispalis es reforçarà?
L'Hispalis té 2 fitxatges, té 2 jugadors ucranesos, que el que passa doncs, que sembla ser que té unes discrepàncies amb la Federació Espanyola i no els pot fer jugar. Clar, no juguen pas malament, sabem qui són, i bueno, aquest equip sempre cada vegada fa el mateix. De casa a la segona volta doncs, fa servir doncs, jugadors d'un costat d'un altre i esgarrapa doncs, o grata un punt aquí, 2 allà i 3 aquí i es salva. És un equip històric en fer totes aquest tipus de coses.
Estem parlant doncs, que ara demà a les 5 doncs, hi haurà el partit entre el CER i Hispalis. S'han jugat 7 partits, el balanç és 3 victòries, 4 derrotes, les victòries a casa, les derrotes fora.
Sí, ens costa molt puntuar a fora, sempre és molt més complicat perquè clar, són viatges molt llargs i tens molt poc temps d'adaptar-te en el local. Pràcticament tens una hora i poc, has de compartir doncs, la taula amb l'altre equip i amb els 3 jugadors que són. I bé, jo crec que tenim equip com per en algun desplaçament fora poder puntuar. Com a mínim un empat, se'ns han escapat segurament a Burgos, sí que haguéssim pogut obtenir un empat. A Irún no ho vam fer del tot prou bé i després doncs, en aquí l'últim desplaçament que vam anar a Arteal era molt i molt difícil. Tenen un equip amb 2 portuguesos molt i molt bons. L'últim... És com si tinguessin 2 xinesos. Sí.
L'última. Hem parlat de fitxatges, dels possibles fitxatges que poden fer altres equips. El CER L'Escala es planteja ara, en aquests moments, poder refer l'equip per la cara a la segona volta?
Bé, és una possibilitat. La llàstima ha sigut no poder comptar amb el nano que teníem ja fitxat, amb en Marcelo, perquè tots aquests partits doncs, que ara, per exemple, doncs, en Dani no pot jugar perquè té altres compromisos, que això nosaltres ja abans de la temporada doncs ja ho sabíem, doncs clar, ens trobem doncs que fins a la segona volta no podríem disposar d'un altre jugador. Clar, això ens ha perjudicat moltíssim, perquè clar, en aquest partit, per exemple, d'Hispalis, si ens hagués pogut jugar amb Marcelo, haguéssim guanyat sí o sí. Però el no disposar d'en Dani segurament, doncs hòstia, serà molt i molt complicat. Quasi doncs, un empat serà una victòria, podríem dir.
Una opció B, la era Marcelo, hi ha una B en aquests moments o no?
De moment no ens ho hem plantejat. Hem d'acabar de parlar i quadrar dates amb en Dani, perquè de cares a la segona volta doncs, també té compromisos, i a partir d'aquí doncs, decidir si realment fer un altre esforç econòmic per fitxar un altre jugador, per mantenir-se, si realment val la pena. Tinguent en compte doncs, que aquests dos equips, tant Àlamo com Mataró, sembla ser que... ho tenen bastant difícil de que puguin fitxar algú i sortir-se'n d'aquí.
Doncs David, demà a les 5 us venim a veure aquest partidatge entre el CER i Hispalis.
Molt bé, moltes gràcies.
L'agenda de partits de la jornada.
Aquesta jornada tindrà els enfrontaments següents. Tenis de Mesa Ribas, Clínica Colina Burgos, DKB Borges Vall, Irún Leca Enea, UCAM Cartagena, Arteal Santiago, Mataró Quadis, Hispalis de Sevilla, i el CER L'Escala Hispalis de Sevilla de demà a les 5 de la tarda a la sala polivalent amb el dubte de si hi serà Dani Torres. I ja jugats 2 partits, els 2 del Cajasur i amb doble victòria. El Cajasur guanyava els 2 partits per 0-2, un contra l'Àlamo i l'altre contra el San Sebastián de los Reyes.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Des del 20 de novembre, el Club d'Atletisme de l'Escala Empúries, Flama 91, té nou president. Es va decidir a l'assemblea que el Club Esportiu Escalenc celebra anualment. L'assemblea, a la que van assistir més de 30 socis, es va fer al CER, al Centre Esportiu i Recreatiu. Per unanimitat, Francesc Subirà va ser escollit com a nou president, agafant el relleu d'Àngel Torrent. Francesc Subirà assegura que ha acceptat el càrrec de president si treballa juntament, colze a colze, amb Àngel Torrent, ara vicepresident i tresorer del club. Ho va explicar dimarts al programa Esports 10 de Canal 10 Empordà.
Sí que és veritat que tal com teníem previst o com s'havia dit ja en els seus des dels inicis, doncs que alguna vegada hi podia haver una rotació de càrrecs i bueno, aquest any després de parlar-ne molt amb l'Àngel, doncs hem cregut que seria, bueno, que jo també estava engrescat, doncs, de fer aquest canvi i simplement ens canviem una mica els papers, però vull dir, nosaltres continuem treballant colze a colze i, bueno, tal, i aquesta és una condició indispensable, que treballem colze a colze l'Àngel i jo.
El canvi de president ja s'havia parlat fa temps. Ha estat un relleu pactat entre Subirà i Torrent.
Ja feia anys que havíem dit allò, què fem, què fem? Jo li dic, tira, fem, endavant, jo et recolzo. I, bueno, i aquesta vegada ha sigut ell que m'ha dit, agafo tu i jo te recolzo. Doncs, endavant.
Per què ara el canvi?
No hi ha un motiu, és simplement perquè havíem de fer l'assemblea l'havíem de fer també per temes tècnics a nivell comptable i per respectar tot el que és els procediments que han de seguir els clubs, doncs hem de fer assemblees de tant en tant, hem de fer assemblees anuals, diu la normativa, igual com també hem de fer registres de socis, i nosaltres fins ara tampoc no ho fèiem, i ara doncs ens veiem abocats al compliment estricte de la normativa.
Els socis que van assistir a l'assemblea van conèixer el full de ruta del nou president. El projecte serà continuista.
Continuarem exactament amb el que venim fent i, bueno, evidentment, sempre tenim coses noves que ens venen al cap, que les posem en comú, que en parlem no només amb l'Àngel, sinó amb la resta de components i de socis, diríem, del club. I doncs tirarem alguna coseta més, tot i que evidentment serem continuistes amb les coses que ja estem fent ara.
Francesc Subirà explicava també que vol que el club que presideix pugui estar present a les reunions que fa el Patronat Esports amb altres clubs esportius escalencs, com poden ser el futbol o el tenis taula.
No és que no siguem reconeguts com a club, el que passa que potser fins ara érem simplement una colla d'amics que sortíem a córrer, malgrat que tenim un NIF i tot un tema estatutari que ja ens permet anomenar-nos a club. Però bueno, ara ens sembla que després, fent una mica de recompte de la quantitat de gent que hem bellugat, diguem, no? Que hem fet córrer en un moment o un altre durant una temporada, ens sembla que ja comencem a tenir una certa entitat, no?
Un dels projectes que té en cartera el club és crear un registre per saber exactament quants integrants té Flama 91.
Tothom que el que vulgui ser soci del Flama 91, d'entrada no serà per passar-li una quota, però sí que ens agradarà saber amb qui comptem. Vull dir que jo crec que fins i tot tecnològicament ho deixarem anar per internet, que qui vulgui que s'assumi a nosaltres i simplement l'apuntarem a la llista.
També es parlava d'una segona marxa nocturna, possiblement al mes de juliol.
Vull dir, el de fer una segona caminada nocturna ja se n'ha parlat i, bueno, i aquest any no vam acabar de posar-ho en marxa. Però ens sembla que bé sigui a finals de juliol, bé sigui a primers d'agost, i cap una segona caminada nocturna sense que, diguéssim, sigui una cosa, diguéssim, que faci que la segona no sigui atractiva. Jo crec que hi ha prou espai i tenim prou gent aquí a l'escala com per fer un altre acte així simpàtic, familiar, amb la llanterna i això, i anar a fer alguna volta.
Si es fes aquesta segona, el recorregut hauria de canviar?
No tornaríem a anar allà mateix, no. Probablement ens agradaria arribar-nos fins a les Planasses sense fer un recorregut gaire complicat en allà pel fet de què serà la nit i tot això. Però bé, ens sembla que o Camí dels Termes, o sigui, una cosa també una mica per veure la part exterior de l'escala, fer una caminada nocturna. Bueno, jo crec que aquest any cap a alguna d'aquestes bandes anirà la cosa.
A l'entrevista a Mesa dimarts a l'Esports 10 de Canal 10 Empordà no va passar per alt la possibilitat del nou equipament esportiu, la pista d'atletisme. L'Ajuntament de l'Escala està estudiant la possibilitat de fer-la. En aquest sentit, Francesc Subirà es va pronunciar al respecte. Considera que ara mateix no és un tema urgent, però sí que interessa.
No és un tema urgent. Potser sí que ho podia ser-ho per intentar fer venir l'excel·lent club d'atletisme de Ventalló, tot i que no els hi volem fer mal, però bueno, si volen i nosaltres tenim unes instal·lacions, els hi podem, diguéssim, podem ajudar també una mica en aquest...
La gent no sap, o gent que està molt informada, que el club de Ventalló té club però no té pista.
És que és això.
El pròxim acte que organitza Flama 91 és la cursa de Sant Esteve el proper 26 de desembre amb novetats significatives. Degut a les obres a la platja de les Barques, es canvia el recorregut. La sortida es farà des de la plaça de l'Univers i enguany també es farà córrer el públic més juvenil amb distàncies curtes.
Aquest any amb canvis prou importants, una mica degut a com estan les obres de la platja, però bueno, també una mica amb les ganes de fer un canvi. Aquest any ho passarem a la plaça de l'Univers i des d'allà farem una cursa que bàsicament no passarem carrers, sinó que ho farem el passeig de Riells i el passeig de l'Escala, i farem una volta, i jo crec que ens pot quedar molt bé si ens acompanya el temps. Jo crec que ens pot quedar una cosa molt interessant. Tenim intenció de fer córrer la mainada també. Bueno, des d'aquí doncs, ja també que se sàpiga, ho comencem a publicitar, malgrat que encara no ho hem dit massa, però sí que curses de mainada amb distàncies curtes, i després doncs, una cursa que bueno, tant la podem fer de 5 com de 10.000, perquè serà fer dues voltes o fer quatre voltes en aquest circuit que tindrem allà muntat i que estarà molt bé.
Aquests són els principals titulars que va deixar el nou president del Club d'Atletisme Flama 91, Francesc Subirà, a l'Esports 10 de Canal 10 Empordà. Bé, doncs, fins aquí el nostre programa d'avui. Recordem que aquest cap de setmana, al ser festiu, només hi ha un partit, el del tenis taula. El Serra Escala s'enfronta demà a les 5 a l'Hispàlit de Sevilla a la sala polivalent, amb el dubte si hi podrà ser Dani Torres, que s'ha desplaçat al campionat júnior Arans, França, com a entrenador de la selecció espanyola. Recordem que demà dissabte i diumenge, per Ràdio L'Escala, de 8 a 10 del vespre, teniu una cita amb l'Enjoc, el programa esportiu de la xarxa de comunicació local conduït per Toni Castro. Informem que demà, a partir de les 8, es retransmetrà el reportatge que ha fet Ràdio L'Escala a Bocci, el nou jugador de Peralada, que aquest passat cap de setmana s'estrenava com a golejador a tercera divisió. Recordem que el proper programa ja serà el dia 11 de desembre, és a dir, que no ens tornarem a escoltar fins d'aquí a una setmana. Per poder tornar a escoltar el programa d'avui, només heu d'anar al web de Ràdio L'Escala i buscar Zona Mixta. Allà hi teniu tots els programes que hem emès. Gràcies per la confiança, que passeu un molt bon pont i fins divendres que ve.